Idò, són les 11:34, els divendres tenim Va de Llibres, saludem a Pere Sales, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Pere, avui és el darrer dia de juliol, els divendres, el mes d'agost, aturant Va de Llibres.
Sí, perquè ja fa un poc de vacances sí. I de moment ho aturam i tornem a reprendre per setembre.
En setembre tornarem, per sí. Tant, ben atents, que avui en Pere mos fa les darrera presentació la presentació de les darreres quatre novetats que arriben a les biblioteques municipals. Com sempre, mos ne dus quatre. I bé, Pere, sí, què volies dir?
No, que abans de les activitats... Que...
Hem de parlar de les activitats, sí.
De les activitats, el manco que hem fetes, perquè volia dir que la presentació de l'exposició i del llibre de la Georgina Gamondí, organitzat per la parròquia, però que se va fer aquest Llobera, va anar molt bé, crec que vam estar tots contents. Per ventura havia d'haver un poc més gran el pati.
Va quedar petit, és a dir, va venir molta gent.
Me'l va quedar un poc petit, més res per les mesures de seguretat que havíem d'implementar i per això demanant disculpes a la gent, que jo veig que quedava aturada a la porta, havia de tornar enrere.
I no va poder entrar.
No va poder entrar, però bé, pràcticament tot el que se fa ara és gent que s'hagi de sense por orinar perquè l'aforament és limitat. Així tot, hi havia 70 cadires, més gent que estava dret, és a dir que va venir molta gent, va estar molt bé.
Molt bé, l'exposició la podem visitar.
Exacte, això també és el que m'interessava remarcar, que està oberta en horari de biblioteca i, per tant, de les 9:30 fins a les 2 cada matí, inclòs el dissabte de matins, i després ho ja vespres de les 4 a les 8 de dilluns a divendres. I això durant el mes d'agost se manté aquest horari.
I de bé, tenim temps d'anar-hi desescalonadament, i si no mos trobaran tanta gent, i tranquil·lament anar a veure aquestes il·lustracions.
Sí, aquest dia hi ha gent que ja no hi va entrar, perquè hi havia molta de gent, i va dir, ja hi tornarien a anar, doncs pues, bé, qualsevol moment és bo, si se surt de fer una volta per passar per allò bé i veure l'exposició.
Molt bé, qualque activitat més a destacar planificada per un mes d'agost?
No, per un mes d'agost
aturam,
però sí que remarcar que el Llobera està obert, és el mateix horari, en el moll se seguirà l'horari d'estiu, només obert el cap vespres, però ja sabien que hi ha lloc per anar a llegir i també hi ha novetats si em volen anar a treure. I a Pollença també hi ha novetats, evidentment, i també n'han arribat moltes, també això jo crec que ho han de remarcar perquè ahir mateix van entrar quatre xatxes del centre coordinador, una part se'n va anar al moll i una altra va quedar a Pollença i hi ha molt de llibres nous. A part d'un altre havíem anat comprant darrerament, jo diria que els prestatges de novetats ara estan més plens que mai.
I de bé, tu avui me n'adus quatre, però els oients han de tenir en compte que n'hi ha moltíssimes més de novetats que s'acostin a mirar. Ara els llibres encara estan un dia en quarantena?
Un dia, sí.
Un dia.
Però un dia pràcticament no res, perquè el deixen i ho sent demà se torna a posar a disposició. I més o manco, el que estava és perquè l'havien de dur... havíem de recol·locar l'estanteria. És a dir, que ara no és massa molèstia aquest dia. A l'hora de venir a fer feina... hem de recordar que s'han de seguir mantenint les mesures de distanciament social i de mascareta. I més ara les notícies que surten darrerament, han d'aprofitar el mitjà de comunicació per dir que la biblioteca pràcticament s'ha oberta amb una certa normalitat, com estava abans del Covid, però no és total. I aquest que no és total, aquest percentatge de coses que abans podíem fer i ara no, les han de respectar. Per exemple, arribar amb mascareta i rentar-se les mans abans d'accedir a les dependències de la biblioteca en el dispensador de gel hidroalcohòlic que tenim a l'entrada. Després, si ens movem per dir la biblioteca, sempre hem de dur la mascareta posada. Si estem asseguts en el lloc que toca, en principi no importaria, però hem de mantenir la distància en aquests llocs. No podem moure la cadira i posem-nos damunt la gent que hi ha al costat o que tenim a davant. Pensant que també al pati se pot utilitzar i al manco a primera hora del matí fa bon estar, després ja fa un pot de calor.
De matí fa fresquet.
Tenim l'aire condicionat que funciona bé, per tant té bona temperatura, jo animaria la gent a venir, perquè ara tampoc ve massa gent, ha de ballar perquè han acabat
estudis,
han acabat oposicions i no hi ha res obert, però si tot sempre hi ha gent, sempre hi ha 3-4 persones a dalt, més les que venen a treure novetats o llegir el diari. els nins han començat a venir, la zona infantil també s'utilitza, també recordin que els nins han de rentar les mans a banda de tocar els llibres. I bé, si se mantenen aquests mínims de precaucions, crec que podem anar tirant, podríem dir.
Molt bé, i de, va de llibres, quatre novetats, n'hi ha moltíssimes més a les biblioteques municipals, però en Pere no pot venir tan carregat que no. Déu-n'hi-do, que avui de més avui dos, sí. Un bon totxo, com
avui
diuen.
Sí, avui pesava la motxilla.
Crec. Vinga, bueno, però
començarem per el primer. És un llibre d'un autor jove, però que s'ha fet molt conegut perquè està cansat de vendre llibres. No fa més, sí, és una màquina de vendre llibres. És en Joel Dicker, un escriptor suís, suís francòfon, podríem dir. Va néixer el 85 i ha tingut diversos premis, etc. I s'ha fet molt famós amb un llibre que tenim a la biblioteca, que vam presentar aquí en el seu moment, que s'ha fet una sèrie de televisió, etc. Que es diu La veritat sobre el cas Harry Quebert. La veritat sobre el cas Harry Quebert, que està ambientat en els Estats Units. De fet, els seus llibres, aquest i els anteriors, com el darrer de Baltimore, estaven ambientats en els Estats Units. Per aventura, això va fer que també, tot i que escrivís en francès, ràpidament se traduïssin i l'èxit a França, perquè és suís, però el llibre van tenir molt d'èxit a França i d'aquí el van catapultar al món anglosaxó i d'allà a la resta del món.
És molt jove, com tu has dit, 35 anys.
Sí, i l'any 2010 és quan va tenir aquest superèxit, era molt més jove encara quan va fer...
Sí, 25.
Exactament, la veritat, i se va convertir en multimilionari amb aquest llibre. Bé, els seus llibres van... o tenen, no sé, podríem dir que és novel·la policiaca, novel·la negra, però no novel·la negra, que amb una sèrie d'elements intel·lectuals, podríem dir, bueno, amb una trama pensada, bastant pensada i sorprenent, amb molts girs. En aquest cas, evidentment, no falta un assassinat i no falta la trama de la resolució d'aquest assassinat. El llibre se titula L'enigma de l'habitació 622. El dic en català perquè nosaltres tenim la traducció catalana feta per La Campana, editorial La Campana. Per tant, L'enigma de l'habitació 622. És un llibre, com també tots els seus, bastant gruixat, 655, però que t'enganxen bastant. Jo he llegit el primer, La veritat sobre el gest verd, i em va agradar. Per aventura, no tant com per ser... Bé, perquè jo també, l'home, aquests llibres de best-seller no són els meus favorits, però reconec que tenen cosa, tenen llanxo, i la sèrie també estava bé, la sèrie de televisió, no sé si la gent l'ha vista, estava bé, una sèrie americana bastant potent. I bé, que els que vulguin passar un estiu un poc entretingut i mirant de resoldre aquest crim, que de fet tot comença quan l'escriptor en Joel Dicker, el protagonista té el mateix nom de l'autor en aquest cas, en els altres també sempre és un escriptor, o que és el protagonista. El Manco la primera, era un escriptor però no tenia el seu nom, no hi ha un altre. En aquest cas, el protagonista de la novel·la té el mateix nom que l'autor, Joel Dicker, i passa a Suïssa també, és a dir, pareix que és com autobiogràfic però no ves, és com un joc que fa l'autor. Un tal Joel Dicker a un hotel de Suïssa se troba en aquesta habitació 622 un cadàver, de fet a l'habitació de veïnat allà on estava, i en lloc de passar un dia tranquils en aquest hotel se dedica a investigar qui és que va matar, qui és que va matar aquella persona que han trobat allà, i al final també quina relació té amb ell, perquè per aventura en té, té alguna cosa amb ell.
Dóna molta trama, perquè hi ha un bon llibre.
Exactament. Joel Dicker, L'enigma de l'habitació 622.
Best-seller.
Bueno, i ara una altra autora, que no la podem qualificar d'autora de best-sellers, però que també va molt de llibres i que s'ha fet molt famosa per una sèrie, de fet, que es diu El cuento de la criada. Suposen tothom n'ha sentit parlar. Darrerament va escriure també un altre que ja està bastant reconegut, i el tenim a la biblioteca i l'hem comentat aquí, que es diu Los Testamentos. En aquest cas ho dic en castellà perquè aquest llibre el tenim a la versió castellana, feta per Salamandra, i concretament el títol és Penélope i las 12 criades. Margaret Atwood és l'autora, que crec que tampoc ho havia dit. Margaret Atwood, Penélope i les 12 criades, la mateixa autora que El cuento de la criada, Sabeu que allò de la criada...
Aquí la criada... I aquí també hi ha sèrie de televisió, per mi, no?
En aquesta, El conte de la criada, però.
Sí, del conte de la criada.
Que és el que s'ha fet realment famós, famós mundial. Bé, el llibre ja era molt, molt, molt conegut, però li ha acabat de donar una repercussió mediàtica molt important. Aquesta sèrie, perquè ja dic, és una autora que no la poden qualificar de best-seller, no la seva, no sé, no és la seva pretensió inicial, però bé, a força de qualitat, de bones crítiques literàries i també del boja boja dels lectors, va començar a ser molt coneguda i després també li faltava que li fessin aquesta sèrie perquè va de ser, diríem, molt popular. Bé, en aquest cas és un llibre curt, és una novel·la un poc estranya, té tot just de 100 pàgines, en lletra bastant, bueno, si mateix, bueno, tot just 167, eh? 167 pàgines, i tracta d'un tema que jo sempre m'ha agradat bastant, és a dir, un tema que bueno, aquests i els seus personatges les he trobat fascinants. Perquè, no sé si és perquè van s'escrit fa pintura 3.000 anys o no sé què, i encara duren, que són els mites que hi ha a la Ilíada i a l'Odissea. En aquest cas, a l'Odissea, i concretament a Penèlope, que és la dona de Odisseu, més conegut per Ulisses. No sé si la gent sap que Ulisses és la traducció llatina d'Odisseu, que és que dona nom a l'obra. Bé, i na Penèlope era la seva dona que l'espera i conforma com un mite dins la literatura clàssica i dins que m'ha arribat fins aquí, la d'aquella dona amnegada que espera el seu marit a la seva pacient i a més lluita contra tot el pretenents que volen, la volen ell i sobretot la seva riquesa perquè ha quedat com la reina d'Ítaca, el seu home era el rei i està allà a la guerra de Troia i quan torna se perd i passen mil i unes. Posta, tothom sap el que li passa a Ulisses, a l'Odissea, està amb una reina, amb una ninfa per aquí, per allà, una deessa que no el deixa partir, i el demés el vol per ell, després el que li passa amb el Cíclop, etc etc. Bé, i d'aquí el que fa na Margaret Atwood és una cosa molt curiosa, molt interessant, i és veure les coses des del punt de vista de na Penélope. I t'enviarò bastant, tot això. I bé, Eugen Viró també des d'un punt de vista feminista, és a dir, bueno, podia resultar que na Penélope no fos tan aquella dona que l'únic que pretén és quedar a seva i ja està, i que en Ulisses no fos tan bo, no fos tan heroi. I a més també hi ha aquí un episodi oscur, i és que en Ulisses quan torna, no només mata tots els pretendents que hi havia dins Palau, la famosa escena de l'art que passa entre dins les destrals i després, bé, no li deixes arriba quan després de 10 anys de periple per tornar i s'abasteix d'un miserable perquè passi desapercebut i poder controlar que el que passa, que el que fan aquests pretenents de la seva dona, que està allà. I però també, segons Atwood, també el que vol fer és controlar la seva dona mentre fan bells.
Clar,
no només.
Va destrar fills.
I després hi ha el seu fill en Telèmaco, que també té un paper de mascle, que quan torna gran també, en certa manera, vol passar per damunt sa mare i se posa sempre en el costat de son pare quan arriba. Bé, Ulisses no només mata a tots els pretenents, sinó que també mata a 12 criades que estaven allà perquè les acusa de ser
còmplices
d'aquells i tal, quan això no era vera. Però això havia passat bastant desapercebut dins la literatura i ara, per Atwood, la dona aquest protagonisme de dones maltractades per un home i, a més, sacrificades, en certa manera, per aquest masclisme imperant que hi ha dins la història de la humanitat i que encara m'ha arribat com a mite avui en dia.
Per tant, el títol, la Penélope i les 12 criades.
Exacte, és una novel·la, un llibre original, bastant original. Intercala entre capítol i capítol una sèrie de coros, com feien les tragèdies gregues, allà on els fets se les interpretava d'una manera més satírica, més còmica, se li intentava llevar un pot de ferro, i després reparant el relat, una vegada han passat aquests llantis del cor. Això li dona, ja dic, també una forma potser original a la novel·la. I altres trets particulars, si de tant en quant els personatges estan a l'Hades, és a dir, el que seria el cel o l'infern per als grecs, no tenien cel o l'infern, sinó allò on anaven els morts, i allà parlen entre ells i també...
Se parla en primera persona, qui la narra la història?
Na Penélope, sí.
Narrada per ella.
Sí, el que passa és que quan surten uixants, recordo, que canta també.
Estoy convencida de que me lo dice en serio, quiere estar conmigo, me lo repite llorando, pero una misteriosa fuerza nos separa. Diu, son las criadas. Odiseo las ve venir a lo lejos, lo trastornan, lo ponen nervioso, le hacen daño, hacen que desee estar en otro sitio y ser otra persona. Después de Quito me diu, ¿por qué no lo dejáis en paz? Les grito a las criadas. Tengo que gritar porque no dejan que me acerque. Ya basta. Ha hecho penitencia, ha rezado, se ha purificado. Para nosotras no basta, me contestan. ¿Qué más queréis de él? Les pregunto a voz en grito. Decídmelo. Pero ellas salen corriendo. Aunque corriendo no es la palabra adecuada. Sus piernas no se mueven. Sus pies, que todavía se agitan, no tocan el suelo.
Perquè el van matar penjades. Penjades amb una villa. Uf. Seu fill, en Telèmaco, les va penjar. I que és, però, després, aquí és un moment en què estan a l'Hades, quan els personatges se retroben i comenten les joiades que havien tingut a la vida de la Terra. I, per exemple, aquí també surt molt de pits Helena de Troia, la que usant de totes les... I que surt com una infant terrible, que també no surt massa ben parada, però, en el final, quan estan a l'Hades, Helena li diu a Penélope que veig, potser el seu model de vida era millor, una persona que havia volgut viure la vida, encara que hagués provocat tota una guerra i tot un... Però el seu protagonisme no havia tingut una Penélope, que havia quedat allà, que sí que havia quedat, esperant en el seu home que tornés. Vull dir que té coses que ens fan pensar, una novel·la que bé, que crec que és interessant, no necessites saber massa coses de l'Odissea ni de cultura clàssica, vull dir,
se pot llegir
perfectament, millor si ja ho saps, perquè...
Te situes un poc més.
Te situes i rellegeixes aquest mite d'una altra manera, i però, a més, qui no coneix l'Odissea i les coses més importants que va fer, vull dir, crec que d'una manera o l'altra les coneixem. Que també és curiós que després de tant de mils d'anys, perquè estan parlant de mil d'anys, encara siguin mites presents entre nosaltres.
El capítol ara, 26, que ha obert, se titula Coro, el juicio de Odiseo grabado en vídeo por las criadas.
Sí, aquestes coses, però aquests coros són aquests moments en què se tracta d'una manera diferent la mateixa història, se dona a contar, i això ho feien dins quan hi havia les tragèdies gregues, sortia un coro en un moment donat i tornava a reviure el que s'havia sentit d'una manera diferent.
Molt bé, i que és curtet aquest llibre, sí, amb un bon contingut. Sí. Vinga, idò, Penélope i les 12 criades, de Margaret Atwood, què més tenim?
Tenim un còmic, millor dit, una novel·la gràfica, ja té el seu temps, però ara l'han tret en català i crec que era el moment de presentar-lo aquí. Nosaltres ja teníem una part d'aquest llibre, però ara el tenim complet, que es diu Persepolis, Persepolis, de Marjan Satrapi, que és una autora, una lota iraniana. Persepolis ve de la capital de la capital antiga de l'antic regne persa. I és una novel·la que ja va tenir molta de fama. També se va fer una sèrie de televisió amb dibuixos animats, o sigui, d'aquesta mateixa estètica. I bé, també és molt original perquè és una lota iraniana que conta com va viure la revolució iraniana de 1979, quan l'Ayatollah Khomeini se va imposar. Primer no era l'Ayatollah, primer era un grup de forces democràtiques que varen enderrotar el Shah, el varen enderrotar, però després aquestes mateixes forces s'havien enderrotat, se varen diombarear entre elles i va sortir guanyadora la versió més conservadora, més integrista, que era... la que encapçalava l'Ayatollah Khomeini, que l'havien duit del seu exili. A més, després varen eliminar totes les altres faccions i se van convertir en una dictadura pitjor de la que ja hi havia abans. I sobretot hi varen patir les dones en aquest canvi. I de cop i volta Iran, que tampoc no m'haurem de pensar que fos una democràcia, bé hi havia molt de patiments, però com a mínim les dones havien pogut tenir un gaudir d'un procés d'occidentalització, llavors se podien anar equiparant, sobretot les de la ciutat, les de Teheran, se podien anar equiparant amb els d'Allah, podien anar a estudiar, podien vestir sense totalment a l'occidental, en gelsons, etc. Sí. I sobretot les classes altes, no? O mitjanes altes, que era allà on formava part la protagonista. I de cop i volta, d'un dia per l'altre, pues això t'envia, recloses a casa seva, no podien ni estudiar, anar tapades de negre fins a dalt, etcètera, etcètera, guardiant de la revolució per al terreny, que si te veien les ungles pintades te pellaven una porrada, bé, i tota la vicissitud, i també la guerra amb Iraq, la famosa guerra dels anys 80, que va provocar 1 milió de morts, que no se'n parla molt, però que també és vista d'una manera molt crítica per aquesta lota, perquè és una guerra que el que fa és enfortir el propi règim, és a dir, que surt el règim, que tot i que l'agressor era Iraq, i no és que fossin més bons, l'Iraq, sinó tot el contrari, però a l'Iran li interessa aquesta guerra per enfortir el seu règim revolucionari. No?
I però has dit que era en format còmic?
És còmic, això és un còmic.
Sí. Ah, sí.
És una novel·la gràfica i és...
I s'ha fet pel·lícula, per
sí,
mi.
Sí, no? sí, una pel·lícula també.
Pel·lícula d'animació, cinema d'animació.
Sí, cinema d'animació.
El 2007 va obtenir el primer premi d'un jurat del Festival de Cannes.
Sí, sí, se'n va parlar bastant. I bé, doncs, si el voleu llegir, que ja sabeu que nosaltres tenim una col·lecció de còmics que comença a ser important, no diríem, bueno, interessant, diríem, important, ja mostra un pot de camí, sobretot aquest còmic d'adults, d'aquest còmic que uns anys va tenir bastant de predicament a Espanya i a Mallorca, que se va com a quedar un poc aturat i ara torna a renéixer.
Hi ha un públic
sí,
important.
Sí, n'hi ha, però jo crec que tot hauria de ser més. Sí. I costa profit per dir-ho, que tenim aquesta col·lecció de còmics i tenim aquest, i molt d'aquests còmics a més serveixen per entendre la realitat, n'hi ha molts que són de ficció, però que ens ajuden bastant, jo no he vist un quant per aquí, i tots aquests molts serveixen per entendre el nostre món actual.
Molt bé,
i ara no sé si també intenta posar una cançó dels mestres del Roig Dur, i podríem dedicar aquest darrer llibre d'abans de l'aturada en Manu Carvajal, dedicar en Manu Carvajal aquest darrer llibre.
Ui, Manu, va per ti.
I el sabrà per què.
Tu sabràs per què, i escolta aquesta música que tant t'agrada. No és l'hora del fantasma de l'òpera, és l'hora de va de llibres. Que Manu t'agrada.
Suposo que sí, l'hotell és d'una època un poc posterior, però Led Zeppelin, que aquest era el grup autor d'aquesta cançó, una de les cançons més famoses del seu repertori, i aquest grup és, per aventura, el pare de lo que se coneix com a heavy metal. En aquell moment, jo m'agrada més definir-ho com a hard rock, i juntament amb Deep Purple i altres grups d'aquest moment conformen el que l'autor d'aquest llibre qualifica com els gigants, i perquè estan presentant el llibre de Mick Wall, que se titula 50 anys de Led Zeppelin, cuando los gigantes caminaban sobre la tierra. És a dir, que qualifica de gigant en aquest grup com altres d'aquesta època, com els Rollins, com el mateix Deep Purple, que ja he anomenat, després Queen, però Queen estaria un parell d'estelons per darrere, sí. Aquests, en el seu moment, avui en dia, el més conegut, però en el seu moment Led Zeppelin va ser el grup per ventura de hard rock més conegut i que venia més discos. En algunes llistes que jo he vist, posa que en van vendre més que els propis Beatles, o si no, estan molt a prop. Ja sabem que això de les estadístiques sempre sí, poden anar més endavant o més endarrere, però un d'aquests macrogrups que omplien estadis, sobretot a partir de comencen a l'any 68, el punt de Jimmy Page, i després amb Robert Plant, John Bonham a la bateria, John Paul Jones, fan aquest quartet que realment a partir del 68 comencen a treure discs que són a la base d'una manera incondicional per la crítica, però també tenen un èxit de públic que romp totes les barreres. A partir dels anys 78, 79 comencen a declinar, com tots aquests grans grups, també per els propis problemes amb les drogues i personals entre els membres d'aquest grup, i en el 82 va morir per accident John Bonham, el bateria, i se va acabar. El que passa és que després han tornat a fer algun concert, amb un bateria nou, però no varen voler continuar. Bé, idò, Mick Wall mos conta tot això amb una biografia extensíssima, 650 pàgines, més de 650 pàgines, amb algunes
completa,
fotografies.
No?
El seu famós primer disc del 68, el més s'anomena Led Zeppelin, aquí teniu la portada, i és per jo un dels referents de la música, però clar, jo no coneixia molt de la interioritat del grup, i de la lectura d'aquest llibre podem anar a desgranar lo real, de lo que realment varen protagonitzar, i també llevar algun dels mites que s'han anat posant damunt dels seus membres, que alguns no són tan mites. Per exemple, Jimmy Page era una persona molt aficionada a l'ocultisme, per exemple, i això va dur molt de problemes, i és vera, aquí surt, i també el sadomasoquisme també tenia, però el tema de l'ocultisme, quan que també se va morir el fill de Robert Plant d'una manera un poc estranya, això va crear problemes entre ells, perquè en Plant li va donar la culpa en Peix, perquè havia fet el rite satànic, i que bé, després se van anar llevant aquests problemes, al final no van ser el que van fer que el grup s'acabat separant. Se va acabar separant segurament perquè van morir d'èxit. I això és el que també jo, de la lectura, que no l'he llegit tot, però sí, he llegit alguns capítols, l'he fulletjat bastant. En el final és el que els hi passa a la majoria d'aquests grups. L'èxit és tan aborronador que també és difícil de pair, i difícil de poder fer coses després per poder ser creatiu, per poder realment... si estàs tot el dia begut o tot el dia drollat, és difícil que després puguis fer qualque cosa, no? Creativa. Però bé, mos queda la música, mos queda una manera d'entendre la vida, que crec que està molt ben retratada aquí en aquest llibre.
I demano, Carvajal, ja pots anar a la biblioteca a recollir aquesta novetat, 50 anys de Led Zeppelin, quan los gigantes caminaven sobre la Tierra, no?
I sobretot, que quedi clar, que crec que amb això ens posarem d'acord, que hi ha vida més enllà de Queen. No? Sí. Això està clar, que més enllà, i sobretot hi ha rock més enllà de Queen.
I així ho deixam. Pere Sales, bones festes.
Igualment.
Bona patrona, molt
d'anys. Sí, bona patrona.
I tornem a recuperar Oba de Llibres el mes de setembre. Bon estiu també, eh? Bon estiu.
Bon estiu a tothom.
Informació, música, cinema, cuina, esports, política.